Saben que des de fa dies, mesos, l'Assemblea d'Esquerra Republicana ja va decidir que Aurora Carbonell seria la candidata. Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El que no sé si està decidit és si Esquerra formaria part d'una llista unitària o no.
No, decidit no està. Nosaltres, de fet, és cert que ja fa un temps que estem treballant perquè per assemblea es va escollir cap de llista. Tenim una comissió de llistes que ja està fent la llista d'Esquerra. Clar, nosaltres anem treballant i tenim bastant avançat. En temes llista unitària no s'ha decidit encara res, tot i que hi ha opinions molt diverses dins d'Esquerra. Per tant, nosaltres, evidentment, sempre el que al final doncs, decideixi l'assemblea i decideixin tots.
Tot feu una cara com si ens vinguéssiu a dir, home, no hi ha hagut massa entusiasme.
No.
No hi ha hagut massa entusiasme.
No, jo sóc la primera, potser que no tinc massa entusiasme.
Perquè, per què?
Perquè jo no hi crec massa amb això. És que penso, l'altre dia un conseller, precisament el Bargalló, ho deia, nosaltres estem molt per la transversalitat, per ser més, per agafar gent diversa, i no veiem la política aquesta de frontismes, no? O ets d'un color o ets d'un altre. A mi, això de tots contra un, diguem, perquè no surtin, no sóc molt partidària, la veritat. Jo prefereixo més que hi hagi diferències ideològiques, com més siguem, més rics serem, diguem, no?, políticament. I, per tant, a mi aquesta política així molt de frontismes, jo no sóc molt partidària, però, evidentment, hi ha una assemblea i si la gent escull una candidatura unitària, endavant. Però és veritat que a Esquerra hi ha opinions molt diferents sobre aquest tema.
Creieu que hi ha més opinions contràries que no favorables?
Depèn del dia o depèn de l'assemblea que faci, si ve més gent o menys. Jo en principi no ho veig això, no ho veig que hi hagi molta gent que estigui molt a favor, diguem, no els veig amb moltes ganes, en general.
Algú que creu que és una estratègia del PDeCAT més que no...
Bé, sí, potser hi ha partits polítics que tenen més interès que d'altres, no? Jo crec que sí, o fins i tot l'ANC també ha estat molt activa en aquest sentit. Però clar, nosaltres sempre el que diguem, si fos unitària de veritat, per mi unitària és que primer hauria d'estar la CUP, evidentment, i la CUP des del primer dia va dir que no. Fins i tot potser els comuns els hi diria, perquè si ells estan a favor de fer un referèndum, doncs que s'integrin. Això seria unitari. Ara, que siguin dos partits, això no és unitari, això és PDeCAT i Esquerra, i per tant, aquí no li veig massa sentit.
Ho dic perquè si la CUP ha dit que no i si Esquerra, diguem-ne que no ho veu amb massa entusiasme, queden pocs avaladors per la llista unitària.
Jo sempre ho he dit, i nosaltres ho hem dit molt, a part de que no ens agrada la política aquesta de frontismes de tots contra un, és evident que si no està tothom, la cosa queda coixa ja. I la CUP van ser els primers que van dir que no de seguida. Per tant, jo trobo que és una mica una quimera, no? Buscar la unitat, si ja han dit que no, no ho sé. I a mi m'agrada la diversitat i l'entenc i jo crec que és molt més ric.
Què creieu que passarà aquests 9 mesos? I us ho dic en el sentit de que, com que parlem de les llistes unitàries, òbviament fent referència a la clau nacional que pot haver darrere les municipals, com més d'un i més de dos diuen, si creieu d'alguna manera que també hi haurà bona part de la ciutadania que us dirà Aurora, deixa't estar, estem pel poble, estem per Sitges i tot això està molt bé, però necessitem que ens parlin una mica de casa nostra.
Bueno, això
us ho diuen.
Important, exacte. Jo crec que les llistes unitàries i tot, fins i tot per un Parlament Europeu, doncs ho veuria, perquè dius, home, allà Europa està com bastant lluny i ho entenc, que tots hem fet més força, però en unes municipals, quan hi ha coses a vegades que pensem molt diferents, algun partit, fins i tot partit de govern, hi ha nosaltres mateixos, amb, no sé, et diria, amb temes urbanístics o amb temes, no sé, de seguretat, doncs moltes vegades pensem molt diferent el PDeCAT amb Esquerra, per tant, hi ha moltes coses que no té cap sentit anar de forma unitària. I plantejar-ho tot com un plebiscit, diguem, nacional quan estem parlant de poble, quan veus que la gent el que et pregunta és escolta, amb el lavabo de Terramar, la platja de no sé què, clar, quin sentit té parlar tant d'unitat per la independència? És evident, i ara ens està passant, que quan hem de parlar de temes nacionals ja ens posem d'acord, la CUP, el PDeCAT i Esquerra ens posem d'acord sempre. No hem tingut cap problema amb aquests anys de legislatura, per tant, no tenim per què anar igual quan en polítiques locals en moltes coses pensem diferent també. Vull dir, no, jo crec que s'ha de respectar precisament, primer, sempre ho hem dit, en la política local primer Sitges, evidentment, i després és el país, clar que sí.
Teniu la sensació que la ciutadania ho veu d'aquesta manera?
Jo almenys és el que recullo, a mi moltíssima gent m'ho diu pel carrer. Bueno, és que a mi, de fet, la gent sempre em pregunta per la neteja, per la platja, perquè, o sigui, poc, a veure, també et troba gent, que et diu, home, Aurora, a veure, el referèndum, no sé què, però últimament, en els darrers mesos, la gent et pregunta, i amb un polític municipal, és que és normal que li preguntin pel festival del no sé què, o pels turistes que estan fent no sé quantos.
Creieu que en algun moment el govern pot haver marxat una mica d'aquesta clau sitgetana i ha parlat més de la clau nacional?
Bueno, potser en l'àmbit de la comunicació, però en l'àmbit intern, jo sempre ho dic, nosaltres de pocs temes nacionals parlem. Primer, perquè tenim una majoria al govern local, una majoria independentista, i per tant no tenim mai gaire problemes per aprovar temes d'aquests amb la CUP. I després perquè tenim molts problemes locals i per tant jo el meu dia a dia és local 100%. És que et diria que no sé, la política municipal, jo diria gairebé que un 90% és municipal i un 10% potser sí que és, doncs, ahir l'acte de l'11 de setembre, ara parlarem de la plaça 1 d'octubre, però la gran majoria de temes sempre és local. Ara, de cara en fora, doncs no sé, la gent, si potser no ho ha copsat tant, o es veu més a l'àmbit aquest, les discussions aquestes més de país que no locals, potser sí.
Som una destinació biosfer.
Sí.
Però quan sortim al carrer i es veuen determinades cantonades i determinades, vaja, en fi, tot aquest sidral,
sí,
de fotografies i tot aquest devessall de queixes i retrets sobre la gestió de,
sí,
de la neteja a la via pública, home, es pregunta, uf, complex. Bé, això, no?
Sí, molt complex. La, de totes maneres, la certificació Biosphere, que és una certificació que has d'anar complint uns objectius, bàsicament el més important, i per mi és el que es deixarà per un futur, és per treballar per un turisme educat, sostenible, mediambientalment sobretot, no? Una mica, no vull dir que no tingui res a veure amb neteges o no, però sobretot del que es tracta és de que el turisme que vols atraure aquí sigui un turisme respectuós, un turisme que respecti les nostres tradicions i les nostres festes, que respecti el nostre entorn, el nostre territori. Ara, és evident que nosaltres hauríem de ser els primers amb tot això és cert.
Ens ho heu posat molt bé, però ja que hem començat per aquí, quan teníem fa uns quants dies el president del Gremi d'Hostaleria ja assenyalava que hi ha una derivada de turisme que té molta relació amb els pisos turístics i amb una forma, diguem-ne, de viure el turisme o d'una estada en un lloc, diguem-ne que és bastant diferent del perfil del turisme que havíem tingut. El turisme que va comprar als supermercats, el turisme que deixa les bosses d'escombraries a qualsevol lloc perquè marxen ja, el turisme de trolley, vaja, amunt i avall o de qualsevol manera. És cert que ha canviat aquest perfil o que els pisos turístics han modificat el perfil de turista o de visitant que ens ve?
Sí, és evident. Una part pot ser els pisos turístics, però hi ha moltíssimes causes. De fet, les tarifes low cost dels avions, vull dir que fa un temps, fa uns anys, diguem, no hi havia aquestes aglomeracions perquè no tothom podia, no tothom viatjava, diguem, ni era tan econòmic, ni hi havia tanta oferta, ni era tan fàcil anar a tot arreu. Llavors, una miqueta la proliferació ve de molts costats, no? També, Lluís, que no, les xarxes socials, que fan propaganda d'una platja que està allà recòndita, que potser abans no hi havia ningú i ara de cop i volta hi ha moltíssima gent. Vull dir, hi ha moltes causes i, evidentment, l'habitatge d'ús turístic és un altre. L'habitatge d'ús turístic ha estat un boom que és evident que per l'administració no s'ha sabut controlar, ni l'administració local ni la de Catalunya, diguem, ni la nacional, no? Vull dir, se'ls ha sortit de les mans, és evident i és clar, i ara no ens costa molt de controlar-ho. I clar, i és veritat que aquest tipus de turisme doncs té uns efectes col·laterals. No tots són dolents, perquè també és clar que hi ha molts habitatges d'ús turístic regulats amb una qualitat molt alta, que ofereixen un tipus d'allotjament que també molta gent el demana i que està bé. Està bé que Sitges oferim hotels, càmpings, apartaments, apartaments normals, apartaments familiars, apartaments de luxe, ja està bé que oferim de tot. Ara, el que ha d'haver és un control, que de fet, jo penso que nosaltres almenys hem fet el primer pas d'acotar-ho. Ara no es poden obrir més. Que n'hi ha d'il·legals? Sí, seguríssim. I que n'hi ha molts encara? Sí. I que encara s'ha de lluitar molt per això? Sí. Però almenys hem fet una modificació urbanística perquè no creixin més, perquè no n'hi hagin més. són polítiques que s'hauran d'anar fent a poc, que jo crec que a la llarga aniran canviant, el que passa és que és veritat que són polítiques que es veuen més a llarg temps. De fet, amb els habitatges d'ús turístic, ara estan rebent ja a través d'Hisenda, també els estan controlant més, a través de la llei de turisme, que encara no s'ha acabat, però que s'està fent, farà molta més control. Vull dir, ja s'està fent normativa per controlar-ho, però clar, això necessita un temps i l'altre va molt més ràpid.
Què ha passat després d'aquesta moratòria, després d'aquesta modificació urbanística? En el dia a dia, el problema segueix estant...
El problema segueix estant, però és cert que nosaltres, clar, també hi ha gent, no podem dir que tothom ho fa malament. Llavors sí que tenim moltes demandes de gent que està esperant, que vol un pis turístic, vol fer un pis turístic i no pot. I llavors és veritat que nosaltres en aquest sentit també estem regulant ara, intentem regular l'habitatge turístic legal, quan et pots donar d'alta, com, per què, què has de pagar, que fins ara doncs es pagaven 400 euros i ja està, ja ho tenies per sempre. Ara, com hi ha una limitació i no es poden tenir més, doncs és evident que també hem de regular els legals, no? Però sí que s'ha notat amb moltes peticions que estan allà a l'espera, uh-huh. No? I per l'altra
banda... A l'espera
banda...
perquè la moratòria continuarà vigent fins...
No, la moratòria en principi és fins que no es canviés el pla urbanístic, sí. O sigui, és ja per sempre, diguem, no sé que vingui algú i ho canvi, uh-huh. Però és cert que s'ha de regular...
Si no recordo malament, l'única diferenciació és, com veu comentant el seu dia, que en el moment en què un pis turístic legal es doni de baixa,
exacte.
Aleshores hi haurà la possibilitat,
exacte.
Que una persona que l'hagi,
exacte.
Sol·licitat pugui... Uh-huh.
I això és el que estem en procés encara de regular-ho, perquè no està molt clar, perquè fins ara és que ningú es donava de baixa. Fins i tot sense fer-lo servir. Llavors, clar, necessitem un control de saber qui els està fent servir i si no el fa servir l'has de donar de baixa. Però això ho hem de posar en paper, diguem, no podem, no? Perquè si no, clar, hi ha moltíssima gent que té habitatges d'ús turístic i potser no els fa servir.
És a dir, hi ha molta gent que va comprar el títol,
exacte.
Per dir-ho així.
I ja està vivint sempre.
I així sap que té una carta amagada.
Per si de cas.
Per si,
exacte.
De cas, no? Uh-huh. I l'Ajuntament el que vol és que ningú tingui pisos turístics legals sense utilitzar.
Exacte, perquè llavors tenim molta demanda i ja està bé tenir-ne uns quants legals i jo penso que el que vam fer, que al final va quedar un 9% del total d'habitatge repartit d'una manera estratègica, diguem, però un 9% dels habitatges es poden dedicar a ús turístic, però més d'un 9% no, i això està bé. Vull dir, jo crec que és un número que dona opció a la gent que vol fer habitatge d'ús turístic i fa que no hi hagi una massificació, que tothom tingui un habitatge.
En aquest temps n'han aparegut molts d'il·legals que s'hagin pogut controlar, identificar, sancionar?
Jo diria que creixen, no han crescut, crec, els il·legals, tot i que, clar, tampoc no ho sabem els que n'hi ha exactament, perquè a més és que és complicat en el sentit de que apareixen i desapareixen, és a dir, pot haver un habitatge turístic il·legal que potser només està dos mesos, només està el juliol i l'agost, després durant tot l'any és un habitatge de lloguer normal i això ens distorsiona molt.
És a dir, aquell estudi que es va fer en el fons va donar com a resultat la foto d'un instant, perquè,
exacte.
Ara pot haver canviat molt,
exacte.
Aquell resultat?
Home, molt jo crec que no, perquè són habitatges que fins i tot s'anuncien que lloguen de com fan ells, d'octubre a maig, uh-huh. Per tant ja t'està dient, jo te'l llogo tot l'any, no tot l'any, te'l llogo mig any d'octubre a maig, perquè ja t'estic dient que la resta d'any el faig habitatge d'ús turístic. No, vull dir, hi ha una foto bastant, sobretot hem vist, clar, bueno, com ja era d'esperar, no?, que en els centres on hi ha més, a la zona d'Aigua Dolç n'hi ha moltíssims també, però que també hi ha habitatges d'ús turístic a Quinmar, cases, a Terramar, en llocs que a vegades la gent doncs, potser no hi pensa tant, també n'hi ha.
D'il·legals que n'eren, uns 3.000 més o menys?
No, menys, o sigui, nosaltres de legals tenim, no arriba a 1.800, són 1.700 i escaig, i gairebé la mateixa xifra, 1.800-2.000, són els que havíem comptat, il·legals, que vol dir que tu has vist que estan anunciats en una pàgina, que s'estan anunciant, que hi ha una adreça, però és el que dic, a vegades, potser ara ho tornem a mirar, però potser són 1.500 o potser són 2.300, però més o menys està sobre aquella franja.
Qui té la capacitat de sancionar sobre un pis turístic il·legal?
A veure, nosaltres podem sancionar, però estem sancionant més, a vegades, per molèsties, perquè ens assabentem, sobretot, que és el que hi ha més, molèsties per sorolls, per festes, per... sancionem en aquest sentit, ens és més fàcil sancionar això que no per la llei d'habitatge, que això és molt més complicat, i això sí que és per normativa supramunicipal, no? Perquè és això, has de demostrar si realment si el que està allà l'està llogant, ha pagat un preu, entens? Quan és il·legal, a vegades també és molt difícil de constatar, però en canvi sí que ens és com malauradament, no? N'hi ha moltes queixes, doncs a vegades sí que hem anat, algun l'hem sancionat, per queixes de veïns. O fins i tot ara també ens estem posant més en queixes de brossa. Com s'ha començat a sancionar bastant el tema de la brossa, una altra de les coses que una altra via que podíem fer era pel tema de no reciclar, de no baixar les brosses on te l'has d'anar a llançar, o aquestes coses.
Veu llegir l'entrevista que li feien a Sitges a Carme Almirall?
Sí, sí. En algun...
amb aquell, diguem-ne, mea culpa públic,
sí.
D'assenyalant que bé, que no es donava permès gairebé, que el contracte limitava moltes coses, sí. Però que tampoc s'havia pogut donar el servei a l'alçada del que Sitges mereixia.
Sí.
Esquerra li ha caigut veritablement una patata calenta amb això.
Sí, totalment. A veure, quan nosaltres vam agafar serveis urbans, o sigui, via pública, una mica érem conscients de que era una regidoria dura i difícil, eh? Però és cert que fins que no estàs a dins no ho veus. Jo sempre ho he dit, nosaltres hem heretat un contracte de neteja que s'està caient a trossos, un contracte de neteja que es va fer el 2006, i em diràs què té a veure Sitges en fa 12 anys, un contracte de neteja que ha tingut 9 modificacions, de les quals només 2 han sigut per millorar, o sigui, 7 han estat per empitjorar-ho, i llavors, clar, jo sempre faig una comparativa, no?, de que és com que tu obres una casa abandonada durant molt de temps i vas veient que tot t'està caient a trossos i no te'n pots anar perquè hi ha un contracte que no el pots desfer. Clar, molta gent es diu, bueno, doncs canvieu, no podem, fins que no s'acabava el contracte no es podia, però clar, era, netegeu per dintre els contenidors, ah, no, és que això el 2000 no sé què es va treure, no, un escombraire que faci no sé què, no, és que això el 2013 es va descomptar. No, és que passar aigua calenta tampoc ja no està inclòs. Home, vull dir, un contracte que s'estava caient a trossos, com els camions de la neteja, doncs igual. O sigui, tot s'està caient a trossos. Llavors, clar, ja ho sap, quan vam entrar, evidentment, no érem conscients tant del que passava, però sí que aquests dos últims anys, sobretot, érem plenament conscients que l'estiu seria duríssim, perquè dèiem, no podem canviar d'empresa, no es poden posar diners contínuament, que se n'han posat, però han sigut per tapar forats que s'ha notat ben poc, fins que no canvi el contracte i sigui una empresa nova, que posi contenidors nous, que posi més treballadors, que posi més hores, que posi més recollides, fins que no es canvi tot això, poca cosa pots fer amb l'herència aquesta d'un contracte que hi ha en setrossos. Bueno, jo espero i segur que es notarà moltíssim quan entri una empresa nova, que molt probablement es veurà molt després de les eleccions, si ja ho diguem, perquè segurament serà l'estiu que ve que es veurà que hi haurà un canvi i que realment s'està fent un contracte amb les necessitats que té Sitges avui, no les que tenia el 2006, que, mare meva, amb el que ha canviat les coses. No?
Fins a quin punt creieu que l'acció de govern pot venir condicionada? Si aquest final de legislatura, si aquestes postres poden condicionar la imatge que es pugui tenir de l'acció de govern.
Home, el tema de la neteja ha estat un tema molt dur i molt difícil i jo l'entenc moltíssim a la gent. I jo, vamos, jo l'altre dia li vaig dir a un que era d'una de les majors clientes de l'aplicació, de l'APP, perquè cada dia estic enviant, però un d'un restaurant em va dir que no, que ell era el primer. Però jo que visc al centre i ho pateixo cada dia i em poso molt nerviosa, a mi em posa negre veure el carrer tan brut. A vegades ho dic... Dic, és que potser no hi ha brossa perquè s'ha recollit, però és que ni la sensació de brut es veu, sobretot a les zones de vianants, no? Que veus el carrer negre, dius, és que la sensació de que està brut és veritat, i això costa molt.
Es retreu que l'Ajuntament ha apretat poc a l'empresa, que el contracte pot ser el que sigui, la concessió pot estar com pugui estar, però que es tracta d'apretar més.
És possible, i fins i tot de sancionar l'empresa, jo crec que potser sí que s'hagués tingut que apretar encara més i això, fins i tot sancionar, però és veritat que a vegades ells mateixos t'ho deien, ja, però és que només tenim aquests camions, o ja, és que això no està inclòs en el preu, és que passar... Jo, per exemple, tinc com una obsessió en passar la carxa, perquè quan veig el terra que està tan negre, dic, doncs passeu una carxa, doncs això no està inclòs en el contracte. Llavors, clar, sí, pagues un suplement, però abans no s'aprova, abans no es fiscalitza, abans no sé què, clar, ja ha passat quasi la meitat de l'estiu, no?
Voleu dir que l'empresa es pot dir multa'm si vols, però és que això
però
no va
ja no
només
podré.
De si.
Exacte, una mica ha estat això.
Una mica ha estat
sí.
Això.
Ara al final, doncs se'ls ha obligat a llogar camions, perquè és que com els seus s'estaven caient a trossos, que és que em deien, ja no el porta ni el mecànic, l'han de portar al ferrer, deia la Carme, no? Perquè és que ni el mecànic ho arregla, doncs clar, és horrible. Jo realment entenc que l'herència d'aquest contracte ha estat molt dolent, i jo sí que he estat crítica a vegades amb els meus companys, fins i tot, perquè ells van estar la legislatura passada, i jo entenc que llavors no hi havia tants diners, però potser s'havia d'haver retallat en altres coses i no en la neteja, perquè, ostres, la neteja es veu al cap d'uns anys, m'entens? Vull dir, jo ja ho sé, que sempre ho diuen, és que no hi havia diners, però potser s'havia d'haver pensat més en el futur, amb el que deixes. És com ara, nosaltres, el contracte aquest no és per nosaltres, és pels qui vindran i potser pels següents, entens? Vull dir, jo crec que s'ha de pensar molt més en polítiques a llarg termini, que no curtterministes, que és per ara salvar una mica els mobles i tirar endavant, no.
Mirem a llarg termini. Aquest estiu ha estat un estiu que va començar amb uns xiringuitos que encara no havien pogut obrir, que van trigar a obrir. La Drac ha arribat més tard que mai també aquest estiu, i encara, diguem-ne, hi ha hagut queixes, però n'haguéssim pogut haver força, força més, tenint en compte les experiències d'anys anteriors. I sobre la taula, com a regidor, heu sentit molt si veritablement Sitges hi sortiria més a compte, dir, no cal que vingui, la Drac, deixem-ho estar. I ja està. Sí. I deixar que les platges estiguin com estiguin, i un any estaran més amples i un any estaran més estretes, però que no vingui aquesta draga i punt. Sí. Sortiria més a compte, això?
Sí, és possible. Mira,
ara no, segurament no fa de bon parlar, perquè aquest any les platges, diguem-ne, que més o menys s'aguantaven abans de l'arribada de la draga.
Sí, però vaja, ara al novembre veuràs que hi ha moltíssima sorra. És increïble, això. El tema de la sorra és un problemón, i nosaltres, com sempre hem dit, estem amb dos projectes. Un, que és l'espigó submergit de Platja Sant Sebastià, que segueix el seu curs, que ja veieu el que tarda, però és veritat, està en exposició pública. Hem parlat amb ells perquè, com ho va començar el Partit Popular i ara hi ha un altre, ens han dit que segueix igual, que cap problema. Ara està en exposició pública i llavors, fins que no s'acabi això, no podem. I després estem amb un altre projecte, que ja hem enviat també una carta al Ministeri dient que per favor ens donin suport, que és amb un projecte molt més innovador, que és un espigó submergible d'aquests inflable, que es regula segons les tempestes que venen. Bé, és un prototip de la universitat, la veritat és que és com una prova pilot que nosaltres ens hem ofert, que sí que volem ser-ho. Ja hem enviat una carta al Ministeri dient que per favor...
Això no s'ha fet enlloc, no? Això no s'ha fet enlloc.
No, serà una prova pilot.
Perquè no tenim al cap allà una imatge d'una mena d'espigó submergit que s'infla i es desinfla, d'acord amb el temporal que arribi.
A mi em sembla, és a través de la universitat, i és un projecte molt seriós, i de fet vol demanar ajuda a Europa, però per demanar ajuda a Europa evidentment necessita que l'Ajuntament digui que estem d'acord, i que el Ministeri també. Jo he parlat amb el Ministeri d'Espanya, diguem, i els he dit, ostres, doneu-nos suport amb això. Total, és una prova pilot, vull dir, provem-ho, a veure si aquí ens funciona. És una mena, bé, és una diferència. De fet, d'ofertes d'aquestes també n'han quedat dos per tres, de gent.
Sí?
I jo crec que a la llarga cada vegada van sorgint novetats en aquest àmbit. Però és veritat que el tema de la sorra és un problema greu, perquè no en tenim, o tenim èpoques que no en tenim, èpoques, ara ens està passant això, no? Que a l'hivern hi ha més sorra i a l'estiu no n'hi ha. Jo crec que també és molt important la fesomia que tenim de les platges. Tenim un contracte, ara hi ha la concessió de platges, s'acaba el 2020, o sigui, ara aviat hi haurà un canvi.
Mm-hmm.
Què vull dir amb això? Que ara hi ha 30 i pico
concessionaris,
entre guinguetes, hamaques i tot. El 2020 pot canviar molt la cosa, perquè es farà un contracte nou. Doncs potser serà el moment de mirar que si hi ha platges que no hi ha mai sorra, potser que hi hagin 3 o 4 xiringuitos, doncs no ho sé, m'entens? Vull dir, potser serà el moment de dir, escolta'm, hi haurà platges que potser no cal que hi hagin tants serveis perquè no hi ha platges, hi ha les platges naturals, hi ha les platges urbanes. Clar, aquí també una mica venim d'una concessió que es va fer fa 10 anys, i jo crec que les coses han canviat una mica.
Bé, perquè és una qüestió complexa, per una banda hi ha els que creuen que la draga i l'aportació de sorra és absolutament no només innecessària, sinó que perjudica el litoral, i per una altra banda hi ha els defensors, òbviament, de totes aquelles famílies que tenen un negoci a la platja, que són les concessions i que, per tant, han de poder viure, i només poden viure si la platja...
I no només els de les concessions, que també hi ha molta gent de Sitges que vol sorra, perquè et diu, jo sempre vaig amb aquesta platja, no hi ha sorra, les passeres, les dutxes, els no sé què, vull dir, ara la gent no entén hi ha una platja. A vegades hi ha gent que et diu quines platges més maques, a vegades en algun lloc que no hi ha res, però, ojo, que aquí a la que no hi ha la passera posada o no hi ha el rentapeus, jo ja m'està tothom trucant. Què passa que no està el rentapeus posat? Vull dir, però jo crec que amb el número de platges que tenim i la llargària, doncs potser serà el moment de combinar una mica.
Ho dic perquè, bàsicament, més enllà de la pròpia regidora i de l'Associació de Serveis de Platges, poques persones defensen l'aportació de sorra al litoral.
Sí.
O poques entitats per no, aquestes raons que hem comentat, no?
No, però particulars a mi sí que m'ho demanen, eh? A mi particulars moltes vegades m'escriuen, em diuen Aurora, és que jo sempre vaig a la platja, jo què sé, al Club de Mar, que no hi ha sorra aquest any, Ondra, que vera, que portareu sorra, que no sé què. Bueno, vull dir, jo crec que sí, que és bastant dispar, que n'hi ha... O sigui, hi ha gent que potser es queixa quan ve la draga, però són els primers que es queixen quan no hi ha passeres posades o quan no hi ha... Vull dir que volen molts serveis també la platja. Llavors, clar, si no hi ha sorra, doncs segurament tampoc hi haurà serveis.
Quin criteri creieu que ha de prevaler?
Home, jo crec que... Mira, és el que dèiem al principi, allò de la biosfera. El criteri és aquest. És que nosaltres podem defensar un turisme, però que ha de ser sostenible.
O us ho pregunto d'una altra manera. Teniu la sensació, ara... que Sitges està explotant massa el seu litoral?
A vegades sí que ho penso, perquè de fet amb això del canvi de la concessió hi ha molts llocs que ha canviat aquest any, a Vilanova, a Castelldefels, a Calella, i la majoria de llocs han reduït molt, perquè és veritat, jo crec que va haver-hi uns anys...
És a dir, hi ha una tendència a reduir.
Una mica sí. Donar serveis sí, perquè les platges han de tenir serveis, però canviar una mica el concepte aquest de tantes guinguetes i tantes... Això jo crec que està canviant una miqueta. Ara, donar servei, evidentment, en alguns llocs han reduït el número de guinguetes, però les guinguetes són més grans, és a dir, és un altre tipus d'oci també, fins i tot que a la nit funciona més, perquè l'oci d'estiu també és maco, que a les nits doncs, pugui haver-hi a les platges, que encara hi hagi ambient, diguem. Vull dir que han anat canviant, i jo crec que aquí encara, en aquest sentit, ens hem quedat una mica endarrerits, perquè hi havia això, una concessió de feia 10 anys. Jo crec que serà, ara el 2020 serà l'oportunitat de fer canvis.
Però creieu que s'hauria d'intentar anar una miqueta...
Més que res, anar a la demanda que hi ha avui en dia. Avui en dia hi ha una demanda. Hi ha gent que demanda platges naturals, hi ha gent que demanda platges urbanes, llavors jo crec que ens hem de repartir una mica en tot el litoral que tenim, doncs diversificar-lo una mica.
Home, si ara un busca una platja natural, on hauria d'anar a petar?
Home, doncs a l'Ola o a la platja del Mort, i la desenrocada, aquestes són naturals, la Cala Morisca també, aquestes són naturals, i en principi la normativa els hi obliga a tenir menys, tenen menys ocupació, ells tenen menys hamaques, tenen una sèrie de singularitats diferents a les platges urbanes. Però de fet la Generalitat va més enllà, jo crec que ells el que volen fer amb la llei del litoral és encara fer platges més naturals, en el sentit de que potser no hi hagi res. Que a vegades també és complicat, perquè una platja, una cala com, jo què sé, la de l'Home Mort, que no hi hagués xiringuit i no hi hagués res, ojo, també pot ser un perill, perquè es pot convertir, com havia sigut fa molts anys que la Morisca, en un abocador o en un lloc absolutament abandonat, perquè clar, si no hi ha activitat humana, per tant és aquest equilibri a vegades que has de dir, ha d'haver-hi activitat humana, però ha de ser molt sostenible, vull dir, no? I molt respectuós amb el lloc, amb el, no? Amb el medi ambient, que hi hagi un equilibri entre els dos.
Ens hem ficat en unes platges més allunyades, en les, diguem-ne, del casc urbà, es pot plantejar també alguna cosa que vagi en aquest sentit? En el sentit de reduir una mica o no?
No, jo crec que les del centre, jo crec que l'oferta és bona i crec que no crec que hagi de variar massa. És evident que s'ha de canviar algunes coses encara en l'àmbit de la mobilitat. Nosaltres aquest estiu hem posat a la platja del Sausalito tota una zona, una àrea per gent amb mobilitat reduïda i el volem ampliar, volem posar-ho en alguna platja més cèntrica encara. Per tant, en l'àmbit de mobilitat segurament es poden fer més coses, però crec que està bé que les platges també més cèntriques doncs, també tinguin els seus serveis i són platges molt urbanes. La platja d'en Sebastià és una platja urbana molt maca, no? De les platges més apreciades arreu, com a platja urbana també.
La Fregata és una mica casa de tothom?
Bueno, la Fregata és del port i sí, és una mica casa de tothom, però bé, jo crec que la platja de la Fregata també té moltes possibilitats encara. Mira, és un dels llocs on potser també s'havia plantejat fer això, una zona també per gent amb mobilitat reduïda, perquè és el centre i, per exemple, amb converses ara no fa molt amb l'Ave Maria, també hem parlat per potser fer-la també adaptable.
Com es poden netejar els espigons? Bon. Més enllà de totes aquestes actuacions que s'han fet i s'ha vist porqueria, diguem-ne, de fa d'èpoques pretèrites.
Dels anys 50.
Dels anys 50. Però, per exemple, els que van a l'espigó del Nàutic i veuen aquell final d'espigó que està fet una calamitat, i recorden quan eren petits que l'espigó com a mínim estava una mica millor, Aquell espigó de qui és? És de la Generalitat,
aquell espigó? Sí, aquell és de la Generalitat. Això dels espigons és molt curiós, perquè jo m'he reunit amb aquesta gent que neteja, que estan superbé, i a més he anat algun dia amb ells, i en fi, estan fent una tasca boníssima, i ells m'ho deien, no?, que s'han trobat botelles dels anys 50 i tot. I clar, ells fan, els dissabtes fan Sitges i diumenge fan Barcelona. I a Barcelona els han dit, no teniu permís. I em van vindre a veure perquè em van dir que allà ens han dit que no tenim permís. I dic, bueno, és que anar sobre els espigons està prohibit. Increïblement, que a mi anar pels espigons està prohibit pel Ministeri. Però clar,
des de quan?
Des de temps immemorial es veu. Jo tampoc ho sabia, eh? Jo tampoc ho sabia. Però està prohibit caminar
pels espigons. O sigui que tots hem infringit la llei.
Exacte.
Tots.
I llavors, clar, per això ells diuen que ells no els netegen, perquè és que com allà no pode ir nadie, pues no se tiene que... Bueno, és increïble, però és així, eh? Bueno, jo això em vaig assabentar quan vam arreglar els espigons de les Anquines. Bueno, que el van arreglar al Ministeri.
Sí,
que nosaltres vam dir, home, és que, clar, que treien aquells, allò típic, les punxes sí. Aquelles que eren tan mac, que bueno, a mi m'agradaven, hi havia gent que no.
Però tantes persones que havien anat a fer-se fotos als espigons de les Anquines...
Jo els hi vaig dir, home, és que és un lloc emblemàtic, per Sitges i tal, i em van dir, no, si està prohibit caminar per l'espigón, i us vaig dir, home, em vaig callar perquè et pensava, mare meva...
No, és clar, seguint aquesta lògica, si està prohibit i no hi va ningú, clar, no embruta ningú.
Exacte, doncs, no, sí. Si nadie tiene que ir allí a caminar. I bé, i llavors aquesta gent, per això estem parlant de com autoritzar-los i tal, i ajudar-los, a més intentarem també donar-los material i tal... Però és així, vull dir, la neteja dels espigons les ha de fer el ministeri et diu que està prohibit caminar per sobre els espigons i això són un problema, la veritat, però bueno, aquesta gent segueix fent la seva feina i nosaltres els animem i els ajudem al màxim possible, perquè jo crec que sí que s'han de netejar, evidentment.
Però és a dir, a dret a llei, la neteja de tots els espigons hauria d'anar a càrrec del ministeri, clar, menys la d'Aeronàutic, que hauria d'anar a càrrec de la Generalitat.
Exacte, sí, de ports, de fet és ports i la Generalitat. I la Generalitat s'havia plantejat alguna vegada de tancar-ho, allò, l'accés, però bueno, pots tancar l'accés a baix, diguem, però per tant la gent entra igualment, m'entens? Llavors, és un lloc complicat, la veritat.
I la Generalitat no ha vist com està aquell espigó?
Sí, nosaltres els hem... Mira, quan vam posar el
I no els fa llàstima de veure.
Quan vam posar el ferri aquell, te'n recordes que hi havia
la plataforma?
Vam estar lluitant perquè allà la gent saltava i no va passar res perquè, en fi, perquè, no sé, algú no va voler. Però realment nosaltres vam parlar moltíssim amb ports, diguent-los per favor que això s'ha de treure, que és un perill, que aquí ve molta gent, que vam... Llavors és quan els vam enviar moltes fotos i vam dir aquí venen a fer botellón, aquí passa això... I bueno, ells saben que aquí hi ha un problema i et dic, una de les opcions que ens van dir és que s'estaven plantejant tancar-lo, però per molt que ho tenguin per baix, no sé si canviaran molt les coses, però ells són conscients que
ara,
hi ha un problema.
Esclar, per tant, que això us preguntaria més o menys el que havia fet l'Ajuntament a vegades amb la Renfe, que era ja ho netejo i et passo la factura.
Ja, sí, però amb tema de costes, nosaltres que no podem fer res si no ens donen permís ells, i si no tenim un permís la nostra pròpia fiscalització tampoc ens ho deixa fer.
D'acord.
Amb tot el tema de costes, per això amb les inversions sostenibles que hem fet moltes
si
feines...
Si vas a netejar, sí, et poden multar?
A sobre.
A sobre?
Sí.
I si passes la factura, intervenció pot dir què estàs fent?
Perquè això no... Perquè ja no t'han donat permís.
Ja no t'han donat permís.
Sí. És molt complicat, eh? Tot plegat.
Esclar, si això és així, ara entenc per què és tan complicat lo de la llotja de pescadors, també.
Un altre, exacte.
Perquè això té mala sortida, no?
És un altre tema. Mira que nosaltres, jo amb la llotja, jo penso que, bueno, sempre hem dit, no?, sobretot defensar els pocs pescadors artesanals que ens queden a Sitges, penso que s'hauria de fer potser per la vessant turística, no?, vendre-ho com a vessant turística, aquí tenim pescadors artesanals, crec que és interessant, la llotja, o digue-li com vulguis, a l'edifici Canyallà podria ser un punt de, pues això, d'explicació del que és la pesca artesanal, vull dir, jo crec que sí, però clar, aquí hi ha un lío, diguem, normatiu i amb intervenció, que no pot ser no es pot vendre peix, perquè el peix que s'ha de vendre a Vilanova, perquè la llotja és a Vilanova, això no és una llotja, i en fi, amb això hi ha molts entrebancs, sobretot burocràtics, il·legals, no? Bàsicament, el lío que hi ha és burocràtic i il·legal, perquè tots els altres ho tenim claríssim, que el que volem és defensar la pesca artesanal, que no es perdi, que és que al final es perdrà per un problema burocràtic.
L'Ajuntament haurà aprovat una cosa que no podia...
Bueno, jo crec que sí, bueno, no, almenys per part nostra es podia aprovar, perquè si no s'hagués fet. De fet, aquí no es fa res que no es pugui aprovar, perquè per això tenim un secretari i una intervenció. Ara bé...
Ho dic perquè si al final aproves la creació d'un punt de venda de peix, i al final resulta que de peix no se'n pot vendre.
Sí, no, realment és un problema. O no sé en quines circumstàncies
sí,
es pot vendre
peix.
Entens? Tu fas un punt informatiu de la pesca artesanal, com hi ha molts llocs de Catalunya, diguem, no? Que vas a veure, jo què sé, a l'oli de Guissona, i quan te l'expliquen i quan te'n vas pots comprar una botelleta, doncs no ho sé, això no sé si és un punt de venda o és un punt de turisme que al final et fan una venda. Jo crec que és aquest, amb el intríngüeles, diguem que estem, no? Però que tot es fa pel bé, sobretot, de preservar la pesca artesanal i que és un reducte que ens queda, home, poquetes coses que ens queden nostres autòctones, doncs intentem fer tot el possible perquè es pugui portar a terme, legalment, evidentment.
Dues coses encara abans d'acabar. Com es pot resoldre o gestionar el top manta, la venda i la cal? Aquí hem escoltat de tot, des dels que ens diuen, bé, ja és conegut per tothom que això és molt complex de gestionar, fins a aquella proposta que ens deixava el regidor Llompart de dir, doncs bé, s'ha de trobar una manera de negociar amb els manters i si venen només producte legal, aleshores es podria trobar una fórmula de que poguessin pagar, encara que fos simbòlicament, una ocupació de la via pública, destinar-los un espai determinat i que no hi hagi aquest...
Sí, vaja, però el problema més gran que tenen ells és que la gran majoria, diguem, que això sí que s'ha fet un estudi, que potser ja el presentaran més endavant, perquè jo tampoc no el conec molt bé, perquè s'ha fet a través de la regidoria de benestar. El problema és, primer, ells, les persones, perquè n'hi ha molts que no, desgraciadament, no? Això a mi no m'agrada gens, no? que la gent sigui legal o no legal, però hi ha gent que no existeixen, m'entens? No. Com no estan legalitzats aquí, no són ningú, i com no són ningú, no es pot fer res, ni se'ls pot ajudar, ni se'ls pot... Perquè clar, jo també me'n recordo que al principi, com jo porto el tema dels mercats, i estem regulant, vam regular el mercat del dijous, el mercat del dissabte, i ara estem regulant el mercat, el que sempre hem dit dels hippies, no? D'artesania, doncs jo deia, mira, es podria posar com un lloc que fos com una parada social per tota aquesta gent que té problemes, i que també hi ha gent de Sitges, vull dir, que aquests sí que es podrien potser integrar, gent que no pot pagar uns autònoms, gent... I clar, amb alguns ho podries fer, però amb la gran majoria, que no existeixen, no els hi pots donar ajuda, perquè és que no estan registrats en lloc, perquè són il·legals, diguem-ne, encara que ho diguin, a mi no m'agrada gens la paraula, però vull dir, a efectes a l'administració pública, és gent que no existeix. Aquest és el primer problema per mi més greu que hi ha, perquè llavors costa molt ajudar-los amb aquesta gent, no? I que ells puguin tirar endavant i puguin sortir. I el tema policial és veritat que no és la solució, perquè tots ho hem vist, va la policia, pot estar allà mitja hora deixant de banda tot el que té la policia cada dia, que són moltes coses, i al cap de mitja hora se'n van i estan posant-se una altra vegada, no? Costa molt, jo he anat en diverses reunions també i alguns llocs ho han provat amb policia de paisà, aquí hi ha reticències a fer aquestes actuacions. En altres llocs doncs, també han provat, bàsicament, el que han fet en altres llocs és traslladar-los durant un temps, m'entens? Els han anat molestant, com a Salou o en aquests llocs, i s'han anat a Calafell, i a Calafell quan s'han entenat doncs els han molestat i han tornat a Salou. Vull dir, la gent realment és un problema molt greu, la veritat, és un problema molt greu. No ho sé, s'haurien de fer actuacions... Jo penso al revés, jo crec que hem de ser nosaltres... A veure, de fet, jo crec que van anar una mica al passeig quan nosaltres vam començar a treure'ls del centre. Recordes? Abans estava molt al centre i nosaltres vam començar a donar les ocupacions de via pública al carrer Parellades, davant del patronat, on es posaven ells. Així els vam treure una mica, però clar, se'n van anar al passeig. Per tant, no sé, potser una altra de les opcions seria ocupar el passeig, nosaltres, per un temps, m'entens? Vull dir, no sé... Amb diferents activitats, perquè quan està ocupat no es poden posar, és evident, però l'únic que estàs fent és traslladar el problema a un altre lloc, no estàs solucionant res, l'estàs emportant cap a una altra banda.
No té solució aquest problema?
És molt complicat. No, que no tingui solució no ho crec, però vull dir que hi ha tants implicats, perquè aquí hi ha la llei d'immigració que hauria de ficar-se, benestar social a nivell nacional, diguem, que s'hauria de posar amb aquesta gent, que quan arriben aquí, doncs què fan? Hi ha molts implicats aquí, no és només el poble que diguem, tu surt d'aquí i ja està, no ho arreglaràs així. Sí que sé que entre ells es regulen, és a dir, nosaltres aquí en tenim 70, 80, a l'estiu hem arribat a tenir puntes de més, és veritat, de 100 o 120, però entre 70 i 80, però ells mateixos, a mi això també m'ho ha dit la policia, que quan ha vingut algun de fora, l'han fet fora ràpidament.
Això és allò de la norma no escrita, eh?
Sí, ells ja saben el límit que tenen, i el límit seu doncs són això, 70 o 80, si no suposo que ells no deuen vendre tant. També l'altre problema quin és? Que la gent compra. Clar, mentre la gent compri... doncs seguiran venint. Jo parlava amb l'alcaldessa de Roses, que és un icono, no? Perquè aquests en tenen 400 a l'estiu, que és increïble, i jo deia, com pot ser que Roses, que no té Barcelona a prop ni res, tingui tants, i es veu que és perquè té molta mercat, té molta turista francès, i amb el turista francès li agrada molt això, el mercadillo i aquestes coses, i ells ho saben, i llavors, clar, per això van tots allà. Vull dir que ells van on saben que hi ha,
que hi ha demanda, que hi ha demanda.
Si no, no van, està claríssim, i aquí hi ha demanda, està clar.
És paradoxal, eh?
Sí.
Què pot fer l'administració amb un home que no existeix per a l'administració? Amb un ésser humà que no existeix per a l'administració?
Clar, bueno, a vegades molta gent ho diu. Jo segur que si em poso a vendre allà, em cau una multa i al moment. És que al moment m'embarguen el que sigui. Per què? Perquè existeixo. I tinc un nom, un DNI, i ja estic controlada. Però els que no està controlat, doncs bueno, és molt més complicat, molt més. I ni els podem ajudar fins i tot, perquè va ascendit amb benestar social, doncs ajudem-los a veure on estan empadronats també. S'està fent un estudi per saber una miqueta els que estan aquí més regularment d'on són, d'on venen. A més o menys s'està començant a controlar, però clar, ja et dic, n'hi ha que no existeixen.
A les portes del debat de les ordenances i del pressupost s'han de baixar els impostos?
Home, jo crec que ara és el moment que l'IBI sí que es podria replantejar una mica i baixar. Jo crec que hem fet molts esforços, s'han fet ja moltes inversions, també sabem el que costa fer inversions, no que costa de diners, sinó el que costa com a procediment. Per tant, jo crec que ara, després de molts anys sense asfaltar carrers ni sense arreglar voreres, ara s'han estat fent bastantes coses que es veuran una mica més en el temps, doncs ara penso que ja que hem fet les inversions aquestes més necessàries, ara jo penso que sí, que és moment potser de regular una mica l'IBI o algun impost que sí que es podria baixar una mica.
Ho heu dit també, Walter?
Sí,
de fet. I què us han contestat?
No, sí, de fet, ho estem a govern, ho estem mirant. Clar que això a vegades és molt fàcil dir-ho, perquè tots estem d'acord, però després a l'hora de fer el pressupost tots demanem més, no? I llavors és quan el Pep Moliner, el regidor d'Hisenda, ens diu, bueno, que sapigueu que no podeu demanar més i baixar impostos. Però jo crec que sí, que ara s'ha de fer una mica l'esforç en aquest sentit, no? Feia molta falta fer moltes inversions perquè faltaven parcs infantils, això, asfaltar carrers, el plec aquest de la neteja, vull dir, hi havia molta necessitat de fer moltes coses, però penso que jo ara, que ja se n'han fet, doncs ara potser és un bon moment.
És clar, hi havia moltes d'aquestes inversions, que eren les inversions sostenibles. Creu la regidora que a 31 de desembre estaran acabades moltes d'aquestes inversions?
Jo espero que sí. A mi em sap molt de greu perquè moltes, bueno, jo clar, les que conec més són les de la platja, precisament moltes és perquè els permisos del que deia abans, no? Si no pots bellugar una pedra, si costes no et dona permís. I jo a vegades he dit, escolta'm, és una necessitat, no sé, amb les baranes de la platja, jo em vaig estar esbarallant i vaig dir, escolta'm, vaig enviar un correu i vaig dir, és que la gent se'm matarà, ho faig per urgència i tiro cap endavant. Però clar, llavors la nostra intervenció és la que diu, no, si no tens l'autorització de costes, jo no t'ho deixo fer. Així ens ha passat amb molt, en platja ens ha passat molt, l'autorització de la Generalitat i de costes per fer moltíssimes obres, que jo crec que moltes ja s'han fet i les següents es desencallaran ara al novembre. Queda alguna, per exemple, hi havia el pàrquing d'allà de la Plana Est que s'ha de tirar a terra a la casa de Can Nubials, que hi ha un problema greu amb els indigents que hi ha allà, amb les persones que no tenen on anar. La veritat és que és un problema perquè hi ha molta gent allà vivint. I clar, vull dir que moltes inversions, si no s'han arribat a fer, ha estat realment per problemes col·laterals totalment aliens a l'obra.
Si no es fan, es poden perdre subvencions?
Sí, no, és que aquestes s'han de fer. No, o sigui, les inversions sostenibles tu les has de fer durant l'any, perquè la llei t'obliga així.
Si no les fas?
Si no les fas, no, ja està, es perd aquells... No és subvencions, perquè són els mateixos diners nostres, però ja no es poden fer amb aquests diners. S'ha de tornar a començar de zero, diguem, a provar-ho l'any que ve, ja ho veuríem. Jo crec que no en queden masses, crec, perquè almenys jo les que controlo més, que ja et dic, són les de platges, estaven ja programades per després de l'estiu, perquè jo què sé, el sobreixidor d'allà de la platja d'Estanyol ja vam dir que no ho faríem fins passat l'estiu.
Allò també és un drama, eh?
Allò és un drama autèntic, però que, bueno, ja estan, ja els diners, està tot tan bellest, també faltava alguna aprovació de costes, si no ho haguéssim fet abans, però com ja veiem que les aprovacions de costes tardaven tant, vam dir, bueno, doncs passat estiu. Ara s'arregla també la platja aquí de lo del Vivero, em penso que també ho hem deixat per ara, per després, i crec que ara es fan alguns parcs infantils més, el de la piscina, crec que es començarà aviat, i jo crec que en aquest sentit poques quedaran, i si queda alguna doncs potser serà això, com el pàrquing de la Plana E, si al final no es pot desallotjar a la gent que està en aquella casa, llavors no es pot tirar a terra, són problemes una mica ja col·laterals.
O sigui que veritablement a Can Novials no és que hi hagués gent així esporàdicament,
no.
Sinó que
hi ha gent
permanentment vivint.
Exacte, i això és un problema, perquè clar, tu pots dir, vale, doncs els fas fora per tirar a la terra, i què fas amb aquesta gent? Això era un dels temes de, quan es va parlar de Can Pere Mestre.
Sí, sí.
Doncs, precisament era per això.
No, aquí ho tens.
Clar, et trobes 9 persones, o jo què sé, o 10, o famílies. Jo és que me'n recordo molt, quan va passar el de Can Pere Mestre, al cap de poc em va trucar una noia que conec de tota la vida, que l'havien fet fora de casa seva, i que necessitava habitatge per res, una setmana ja. I no li podies donar, doncs es necessita, és que necessitem espais per recollir aquestes necessitats urgents.
Queda la reflexió en veu alta, Aurora Carbonell, gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem a 5
minuts. Gràcies.